L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Novament i un dia més un servidor Domènec Ramal és qui us dona la benvinguda en este temps d'actualitat. L'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre, que també avui divendres 20 de novembre comença avançant el seu contingut a ritme de titulars. Temps d'actualitat que ens citarem parlant del cas de la cooperativa de l'Aldea, que arriba ja al final de la instrucció amb la imputació d'un total de 17 persones i també l'entitat bancària Bankia. El PSC d'Amposta vol que es donen a conèixer els costos dels lloguers municipals en edificis no propis. Els socialistes creuen que s'estan pagant quantitats fora de mercat per lloguers que podrien evitar-se. Declaren els dos alts càrrecs d'Agricultura i Indústria que van autoritzar el projecte Castor. A partir de dilluns que ve comencen ja a compareixer davant del jutge els imputats de l'empresa concessionària. El seu president, Recaredo del Potro, serà un dels primers a declarar. I el conseller Ciuraneta inaugura avui una nova edició, la 19a ja enguany, de la Fira de l'Oli Novell de Santa Bàrbara. Deltebre celebra el Dia Internacional contra la Violència de Gènere i ho fa amb diferents activitats culturals. En el marc de la Fira de Santa Bàrbara aquest cap de setmana es presentarà el primer licor d'oli del món. I una activitat més paral·lela a la Fira, la Unió Ciclista Santa Bàrbara, una de les entitats que sempre hi col·laboren, organitza, amb motiu de la Fira de l'Oli, una marxa ciclista en la que hi participaran més d'un centenar d'esportistes. Acabarem parlant de futbol, parlant de Celu, el nou porter de l'Amposta, després de la lesió de Gerard. Celu, que prové de la Cava, debutarà aquest cap de setmana en el desplaçament al camp del Jesús i Maria. Aquestes són algunes de les propostes informatives d'este divendres. Són temes i qüestions que de seguida ampliem aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
El recorregut informatiu del dia l'obrim avui a l'Aldea. Ho fem per parlar de qüestions judicials. La titular del jutjat d'instrucció número 1 de Tortosa té el cas de la fallida de la cooperativa en la fase final d'instrucció i ha decidit d'obrir procediment abreujat demanant a les parts que es posicionen en la causa. En una interlocutòria del passat 23 d'octubre, la jutgessa concreta les imputacions a un total de 17 persones i l'entitat Bankia per 7 delictes diferents. Només una persona, l'exgerent Daniel Ferrer, està imputat com a suposat autor dels 7 delictes: societari, falsedat documental, insolvència punible, alçament de béns, simulació de contracte, cobrament indegut de subvencions i apropiació indeguda. La jutgessa decideix així continuar les diligències prèvies com a procediment abreujat i demana al Ministeri Fiscal i a les acusacions personades que sol·liciten l'obertura del judici oral formulant escrit d'acusació o el sobreseïment de la causa o, excepcionalment, la pràctica de diligències complementàries. Sobre un possible delicte societari, la jutgessa imputa l'exgerent Daniel Ferrer i a Mercè Benito, responsable de la comptabilitat de la cooperativa, com a autors. També com a cooperadors necessaris o autors materials, l'expresident de la cooperativa, José Fernando Falcó, el secretari, José Benito Montoliu, i el tresorer, Joan Gilabert Escurriola. La jutgessa considera que els responsables de la comptabilitat de la cooperativa eren Ferrer i Mercè Benito i els fa responsables de les irregularitats detectades en els comptes de l'entitat, que després eren aprovats pel Consell Rector. En la interlocutòria destaca que a la documentació de la cooperativa constaven cobraments pendents a finals d'any amb diferents mercantils i que a principis d'any es feien assentaments de cobraments per a aparentar normalitat. A més, recorda que falten el balanç de mercaderies i de documents de pagament d'aquestes empreses que neguen l'existència de cobraments pendents. Aquestes irregularitats, segons la jutgessa, alteren la imatge de l'empresa i incrementa el volum de vendes real. La jutgessa també imputa per un delicte de falsedat documental a l'exgerent, així com a 6 empresaris proveïdors de la cooperativa: Josu Serna, David i Xavier Casas, Francisco Javier García Vivo, Maria Teresa Melquiades i Juan Antonio Rius. En el relat, la jutgessa detalla que es va alterar la partida de l'immobilitat de la cooperativa a partir de generar unes factures falses amb determinades empreses amb qui l'exgerent s'enviava correus electrònics donant instruccions de com emetre-les i com fer els cobraments. Les empreses citades per la jutgessa en la interlocutòria són Eurozone, Refrigeració Casa Sant Ramon SL, Immobles Baxbat SL, Laboratori Okudam SL i Sanatub Delta S.A. La interlocutòria detalla que hi havia tres maneres d'operar. D'una banda, l'empresa que prestava el servei emetia una factura sobrevalorada i la cooperativa emetia una factura per serveis no prestats que compensava. Després, el proveïdor emetia una factura i després una altra d'abonament anul·lant el sobrecost. L'altra opció era que l'import pressupostat i l'abonat coincidien i només s'incrementava el valor per tindre major finançament dels fons operatius. Segons els Mossos d'Esquadra, el total del valor defraudat podria ascendir fins als 460.971 euros. La jutgessa també destaca com a irregularitat la revalorització d'actius, especialment sobre un immoble donat pel Departament d'Agricultura l'any 99 i que Ferrer va sobrevalorar. A més, també es detecten que en els tancaments d'exercicis hi havia gestos anticipats amb les empreses Erms Salats i Lehman and Trust BB. Per la magistrada, els defectes comptables no eren simples errors, sinó irregularitats orquestrades per a simular un major actiu i passiu en la societat i fins i tot aparentar beneficis quan la producció real de l'activitat provocava pèrdues. Malgrat que els responsables de l'activitat comptable de la cooperativa són, per a la jutgessa Daniel Ferrer i Mercè Benito, la magistrada considera que els membres del Consell Rector van participar activament en algunes irregularitats com la de les anticipacions amb Erms Salats i amb la concreció dels fons operatius. Per aquest fet, imputa també per un delicte de cobrament indegut de subvencions a l'exgerent, al president, secretari i tresorers de la cooperativa, així com als sis empresaris anteriorment esmentats. D'altra banda, la jutgessa decideix d'imputar l'exgerent i el llavors director de la secció de crèdit de la cooperativa, Enric Sabater, per un delicte d'insolvència punible. Ferrer i Sabater, juntament amb el director i la subdirectora de l'oficina de Bankia Amposta, Antonio Fornós i Manuel Abuera, així com la mateixa entitat financera Bankia, se'ls imputa un delicte d'apropiació indeguda. La jutgessa recorda que el bloqueig dels comptes es fa el dia 28 de novembre del 2011, quan ja s'havia fet l'abonament de pensions i extres de Nadal de pensionistes i generant el bloqueig d'una quantitat més important. No es pot considerar com a casual aquesta decisió, causant major perjudici als socis i dipositaris, avisa la interlocutòria. A més, respecte a la pignoració de dipòsits i el préstec d'un 1,5 milió d'euros signat amb Caja Madrid per la cooperativa, la jutgessa assegura que no apareix als comptes anuals de l'entitat. La magistrada, a més, adverteix que el director de l'oficina de Bankia Amposta, Antonio Fornós, participa directament en la contractació de la garantia, signant ell mateix la carta en la que somet tota la informació de l'existència d'aquestes pignoracions. Per últim, Daniel Ferrer està imputat, junt amb la seva dona, Maria Teresa Bages, per un delicte de simulació de contracte. Bages va ser contractada durant la baixa maternal de la comptable de la cooperativa, Mercè Benito, sense que fes cap activitat de cap tipus a l'entitat. El salari i la seguretat social eren abonats per part del mateix Daniel Ferrer, que es va reduir la nòmina i la càrrega fiscal, obtenint un benefici mensual de 400 euros. Juntament amb els seus dos fills, Aleix i Rubén, l'exgerent també està imputat per un delicte d'alçament de béns, ja que va cancel·lar, pocs dies abans del bloqueig, un actiu financer que la cooperativa tenia amb el Banesto, ingressant-ho en un compte dels seus fills per un import de 80.000 euros, que després va retirar en mà de l'entitat bancària. D'altra banda, en el mateix auto, la jutgessa arxiva la causa contra l'empresari Joaquín Castell Punyet, de l'entitat informàtica Castell, que va emetre factures i posteriors abonaments perquè el delicte ja ha prescrit. Abans de la modificació del Codi Penal, que entra en vigor l'any 2010, el delicte de falsedat documental prescriu en 3 anys. La jutgessa, però, fa constar els fets a efecte del delicte d'obtenció de subvencions indeguda.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncia sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
...52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Seguim ara en clau política, anem cap a Amposta, perquè el Partit dels Socialistes de Catalunya, de la capital del Montsià, vol que es donen a conèixer els costos de lloguer municipal en edificis no propis. Els socialistes creuen que s'estan pagant quantitats fora de mercat per lloguers que podrien evitar-se. I així ens ho explica en la crònica que avui des d'Amposta Ràdio ens porta Manel Ramon.
També el socialista de l'Ajuntament d'Amposta, Francesc Miró, ha reclamat una auditoria dels locals que l'Ajuntament d'Amposta té llogats en l'actualitat i que, segons els socialistes, representen un cost molt alt per a les arques municipals. Diu que s'estan pagant uns lloguers desorbitats que podrien tenir locals propis situats en un cost molt més econòmic. Miró ho ha explicat d'aquesta manera.
Que li demanarem a l'actual equip de govern de l'Ajuntament d'Amposta una auditoria del tema econòmic referent a tots els lloguers que estem pagant a la ciutat d'Amposta en locals que no són nostres, quan els preus de mercat avui en dia són baixíssims, quan podríem arribar a alguna adquisició i quan en aquest sentit a l'antic col·legi de les Monges que nosaltres volíem ubicar tot un munt de serveis se mos ha negat per part de l'equip de govern.
Aquesta és una de les demandes dels socialistes d'Amposta que dilluns arribarà al ple en el transcurs del debat de la moció que han presentat perquè s'estudia la viabilitat econòmica del contracte d'arrendament del local on hi ha el servei de rehabilitació. També els socialistes presentaran una moció per demanar la derogació de la RESAL, en el seu defecte la devolució a les entitats locals de les competències en matèria de prestació de serveis socials i promoció i reinserció social.
Gràcies, Manel. Seguim ara parlant de qüestions relacionades amb el projecte Castor i més concretament amb la plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia, que per al dilluns que ve, dia 23 de novembre, tenen previst d'organitzar una concentració als davant dels jutjats de Vinaròs per donar la benvinguda a una de les persones que dilluns estan convocades a declarar. El president d'Escal UGS, Recaredo del Potro. La plataforma vol així escenificar la protesta i donar comptes davant la justícia de la nefasta gestió que aquest senyor ha portat al capdavant d'un projecte que va acabar provocant més d'un miler de terratrèmols. Una concentració, una protesta que comentava una de les portaveus del moviment de la plataforma, com és Cris Reverter. L'escoltem.
Sí, la veritat és que estem ja també fent una miqueta una convocatòria, una invitació a la gent que s'hi vulgui sumar, perquè el dilluns que ve a les 9:30 comencen les declaracions, en aquest cas del president de l'empresa, de Recaredo del Potro. La idea nostra era convocar la gent que vulgui baixar en cotxes particulars a les 8:30, 8:45 i des d'allí desplaçar-nos als jugats de Vinaròs a l'Avinguda Llibertat per a fer saber i també per a comunicar a la premsa el nostre desacord en tot aquest procediment, no la part judicial, que creiem que era necessària, perquè al final ha de ser malauradament la justícia qui posa fil a l'agulla i que esperem que finalment se depurin aquestes responsabilitats que en el seu moment l'administració pública de l'Estat no ho va fer.
Cal dir que Recaredo del Potro serà una de les primeres persones citades a declarar en este cas com a representants de l'empresa promotora del projecte. Aquesta setmana han comparegut als jutjats vinarosencs l'exdirector general de Política Energètica i Mines, Antonio Hernández García, i l'exdirectora general de Qualitat i Avaluació Ambiental, Maria Jesús Rodríguez de Sancho. Tots dos van compareixer durant més d'una hora cadascun davant del jutge que està instruint el cas. Caldrà ara resoldre si els dos alts càrrecs van defensar els arguments que ja van postular els tècnics dels seus departaments per excusar la falta d'un estudi de risc sísmic en les autoritzacions definitives l'any 2010 per començar a construir el projecte gasístic. Fins al moment s'han anat passant les responsabilitats d'agricultura a indústria, d'indústria a agricultura, però tots els imputats han reconegut que van desestimar l'avaluació de la perillositat sísmica. Com diem, per dilluns que ve, un nou capítol d'aquest cas amb les declaracions al jutjat de Vinaròs del president d'Escal UGS, Recaredo del Potro. Així començaran a compareixer els responsables de l'empresa concessionària.
Informatiu Inútil.
Obrim ara un bloc dedicat ja a propostes d'agenda. Una de les importants i destacades la trobem aquest cap de setmana a Santa Bàrbara. El conseller d'Agricultura, Jordi Ciuraneta, serà l'encarregat d'inaugurar avui mateix una nova edició de la Fira de l'Oli Novell de Santa Bàrbara. Una fira que enguany celebra la seva 19a edició i ho fa amb novetats com l'exposició de pessebres o la tapa de la fira. Des d'allà, des de la Plana Ràdio, en té tota la informació Josep Roig.
A les 6 de la tarda d'aquest divendres 20 de novembre es preveu l'arribada a l'Ajuntament de Santa Bàrbara del conseller d'Agricultura Jordi Ciuraneta, on signarà el llibre d'honor del municipi per dirigir-se després, acompanyat de les autoritats locals, al recinte firal on inaugurarà la 19a edició de la Fira de l'Oli Novell, Cítrics i Comerç. Ho explicava la regidora de Fires i Festes, Judit Lleixa.
Pues bueno, sí, l'altra vegada ja era bastant pronta i encara no estava tot acabat de lligar i pues bueno, ara ja podem dir que la inauguració de la fira d'aquest any va a càrrec del conseller del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació de la Generalitat de Catalunya, el senyor Jordi Ciuraneta Riu. Bueno, pues per la conselleria que ell és l'encarregat d'aquesta conselleria, pues, per a la nostra fira és un càrrec bastant adient. A les 6 de la tarda arribarem aquí a l'Ajuntament, signarem, com és habitualment, el llibre d'honor i després pues, ja marxarem cap a la fira, acompanyats del Club Touring Santa Bàrbara i la Unió Musical. Arribarem a la fira, tallarem la cinta i farem els parlaments.
Enguany la fira acollirà entre entitats locals, comerç i empreses diverses un total de 59 expositors. Una de les atraccions enguany serà l'espai dedicat a l'exposició de pessebres artesanals i també, com a novetat, es proposa l'anomenada tapa de la fira, una fórmula que es vol explorar per tal de donar cabuda també al sector de la restauració local que no pot estar present a la fira d'una forma més directa, ja que durant aquests dies estan en plena celebració de les jornades gastronòmiques. Així, i durant quatre ocasions determinades i durant una hora, tots els dies de fira, prèvia adquisició d'un tiquet al preu d'1,50 €, es podrà fer una degustació d'una tapa més beguda.
Bueno, i aquest any pues, vam pensar en que estaria molt bé que estiguessin representats d'aquesta manera, no? Que la gent pogués fer un tast directament de lo que són les jornades gastronòmiques. Bueno, ens vam posar en contacte amb els restauradors, a ells els va semblar el tema perfecte, perquè clar, el problema d'ells és que estos dies tenen molta feina, que ja està molt bé, que tinguin molta feina, i clar, no poden disposar de posar un estant a la fira i estar allà oferint a la gent de la fira o donant informació del seu establiment, el que sigui. I bueno, doncs aquesta és la manera, perquè això serà una horeta al dia. Això ho fem en dissabte i diumenge a les 12 i dissabte i diumenge a les 6 de la tarda. Se comprarà un tiquet d'1,50 € al qual se tindrà dret a una tapeta, a la degustació d'una tapeta i una beguda.
Al decurs dels dies de fira i com tots els anys s'organitzen diferents activitats paral·leles com passejades en carro, sortejos, esmorzar popular, concursos o xerrades, entre altres. La fira segueix sent d'entrada lliure i obrirà de les 9 del matí a les 2 de la tarda i de les 4:30 a les 9 de la nit fins al proper diumenge.
Gràcies, Josep. Més tard tornarem a Santa Bàrbara perquè encara tenim qüestions relacionades amb aquesta fira que també hem de comentar. Ara, però, viatgem cap a Deltebre, municipi que celebra el Dia Internacional contra la Violència de Gènere i ho fa amb la celebració de diferents activitats culturals. Activitats que des de Ràdio Delta ens explica Lluïsa Bertomeu.
L'Ajuntament de Deltebre ha organitzat un seguit d'actes per commemorar el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones que se celebra cada 25 de novembre. El tret de sortida d'aquests actes serà avui mateix divendres amb la inauguració de l'exposició Dones amb nom propi de les Terres de l'Ebre a càrrec de la coordinadora de l'Institut Català de les Dones a les Terres de l'Ebre, Carme Valls. Una exposició que difon i reconeix les trajectòries professionals que dones de les Terres de l'Ebre han tingut o tenen una important trajectòria professional en diferents àmbits, com són la cultura, l'art, la recerca, la universitat, la literatura o l'esport. Per complementar aquesta exposició, a continuació s'oferirà la xerrada El paper de les dones en la literatura oral, a càrrec de la professora de la URB, la doctora Mònica Sales. Dels actes preparats per al dia d'avui en parla la tinenta d'alcalde de Dinamització Social i Participació Ciutadana de Deltebre, Carme Franc.
És una exposició que me fa molta il·lusió que se pugui veure aquí, que es pugui visualitzar Deltebre, perquè és el primer lloc de les Terres de l'Ebre, a banda de Tortosa, on s'exposa. La va organitzar des de l'Institut Català de les Dones d'aquí de les Terres de l'Ebre la meva companya Carme Valls, que és la coordinadora de l'Institut Català de les Dones aquí a les Terres de l'Ebre, i bé, doncs, són fotografies i biografies de diferents dones ebrenques que s'han projectat arreu del món, no? I després, seguidament, hi haurà una xerrada, conferència molt interessant per la doctora Mònica Sales, que és la professora, és professora de la URB i també es farà al mateix lloc de la biblioteca. El títol és El paper de les dones en la literatura oral, beneites, bruixes, heroïnes o protectores. És a dir, com s'ha tractat a la dona o a les dones al llarg de la transmissió oral de les contalles. Mm-hmm. Sembla una xerrada molt interessant. És una xerrada que ens va proposar la URB i que vol aprofundir en això, no? En el paper de la dona al llarg de la història.
La setmana vinent, en concret el dimecres 25 de novembre, i amb la col·laboració de l'Associació de Dones de Deltebre, l'Associació Local de la Dona de la Cava i l'Associació Dones Agents de Salut, es realitzarà una missa a la parròquia Sant Miquel i, posteriorment, l'acte institucional de celebració del Dia Internacional contra la Violència de Gènere, on què es farà a l'Ajuntament amb la lectura del manifest. I, a continuació, un concert acústic de la cantautora ebrenca Montse Castellà a la sala d'actes de la biblioteca.
Gràcies, Lluïsa, ho havíem prometut. De nou tornem a Santa Bàrbara, de nou tornem a tractar qüestions relacionades amb la Fira de l'Oli, que aquest cap de setmana celebrem. Parlem ara de la presentació del primer licor de l'oli del món, exclusiva mundial, un licor que està elaborat amb olives de la varietat Farga i que es presentarà aquest cap de setmana en el marc de la Fira Planera. És un licor de 20 graus que es presenta amb la mateixa marca que el licor d'arròs, Lo Carrilet. I així ens ho explica, novament, des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
En el marc de la Fira de l'Oli Novell, que Santa Bàrbara celebra aquest cap de setmana, es durà a terme la presentació mundial del primer licor fet amb oli d'oliva. Aquest singular licor és elaborat per l'empresa Franz Luis de Sant Rafel del Riu. José Luis Priego, un dels responsables de l'empresa, explicava en primícia a la nostra emissora que el licor s'ha elaborat amb oli de la varietat d'olives Fargues perquè és una varietat autòctona i que s'ha triat la Fira Planera per fer la presentació mundial perquè creu que és una bona referència per a donar-lo a conèixer al públic i també als mitjans.
Pues mira, presentem la novetat de treure un licoret d'oli com a novetat mundial i en exclusiva per a la Fira de Santa Bàrbara. És de la varietat Farga i, a més, és de les nostres comarques, perquè es pugui fer ressò, diguéssim, el que és el Montsià. Llavors, em vull remarcar molt el fet d'inaugurar-ho a la Fira de Santa Bàrbara, perquè sabem que tindrà pues, molta acceptació dins i fora de les nostres comarques.
La fabricació d'aquest licor d'oli es fa amb una maceració de les olives en alcohol de 96 graus i durant 3 dies. Passat aquest temps, es mescla amb sucre fins a rebaixar-lo als 20 graus. Segons els seus creadors, el sabor i l'aroma del licor resultant es combina per donar una agradable sensació al paladar amb connotacions de sabor d'oliva. La presentació es fa amb botelles de mig litre i amb les mateixes marques que el licor d'arròs Lo Carrilet, que també comercialitza l'empresa. La presentació oficial d'aquest licor d'oli serà aquest dissabte 21 de novembre i a la 1 de la tarda.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutes. Els esports.
I a la recta final del nostre temps d'actualitat destaquem un parell de punts esportius. El primer també té relació amb Santa Bàrbara, també té relació amb la Fira de l'Oli, però en este cas parlem dels més de 130 ciclistes que participaran en la marxa de la Fira de l'Oli. La Unió Ciclista de Santa Bàrbara és una de les entitats que sempre ha col·laborat en els actes que al voltant de la Fira s'organitzen a Santa Bàrbara. I així ens ho explica des d'allà, des de la Plana Ràdio, Tere Giner.
Efectivament, la Unió Ciclista Santa Bàrbara és una de les entitats que sempre ha col·laborat en els actes que s'organitzen en motiu de la Fira de l'Oli. Durant 12 anys va promoure la pujada a Casetes Velles, que tenia força èxit, però degut a la climatologia es convertia en una cursa molt dura i fa 7 anys que es va decidir fer un canvi. Ara organitzen la marxa amb BTT Fira de l'Oli, en la que hi solen participar uns 130 ciclistes i amb un recorregut que transcorre per diferents senderes entre els municipis de Santa Bàrbara, Godall i Ulldecona. Els ciclistes s'inscriuen prèviament a la web de l'entitat. El preu d'inscripció és de 10 euros per poder cobrir l'assegurança i les despeses d'avituallament dels mateixos participants. Aquest any la sortida es farà a les 8 i mitja del matí des del pavelló. El motiu ens els explica Ximo Bel, secretari de l'entitat, que també ens parlava del recorregut que portaran a terme.
Se surt des del pavelló municipal perquè la sortida d'aquest any hi haurà variació. A més de sortir a les 9, que sortíem dos anys, sortíem a les 8 i mitja, perquè llavors a l'hora d'esmorzar arribaven que eren les 12, ja que és migdia i la gent ja no mos volia, molta gent no volia esmorzar, i hem intentat avançar a mitja hora la sortida perquè la gent mos arribi una mica despronta i puguen esmorzar tranquils i puguen, si volen anar a peu una volta a la fira, puguen anar. Allà on té la sortida és des d'aquí Santa Àrbia en busca del barranc de la Galera fins a la població de Godall. A Godall, allà on té, anirem en busca de la sendera del Pou Pixador, sendera de les Pedreres per a pujar dalt de tot al mirador de Cap d'Àsens. Del mirador de Cap d'Àsens anirem per una sendera que va de cara a Ulldecona, que és la sendera del Tossal Redó. Pujarem al Coll de les Bruixes i llavors ja emprendrem el camí de tornada per unes altres senderes, que total són 37 quilòmetres i mig.
Un total de 37 quilòmetres i mig, amb unes vistes úniques que gaudiran aquest proper diumenge els qui participen d'aquesta setena marxa amb BTT.
Gràcies, Tere. Tanquem avui el nostre recorregut informatiu a Amposta i parlant de futbol. Celu serà el nou ocupant de la porteria de l'Amposta després de la lesió del titular, Gerard. Celu, un porter que prové del Club Deportiu La Cava. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
De futbol, Amposta ha fitxat un nou porter. Novetats de la porteria de l'equip blanc negre. Serà José Luis Ruiz, més conegut com Celu, el que ha arribat a un acord per formar part de la plantilla del primer equip del club ampostí per al que resta de temporada. Celu ha arribat procedent d'un equip de les Terres de l'Ebre, concretament del Club Deportiu La Cava, i després de que s'hagi lesionat el jove porter Gerard, que era el porter titular que compartia porteria amb Nacho. Ara Celu compartirà porteria amb Nacho, que ha estat també recentment fitxat després de que l'anterior entrenador Toni Teixidor acomiadés el porter titular Iniesta. Així doncs, nou porter per al proper partit que jugarà l'Amposta al camp del Jesús i Maria en el duel del Delta de l'Ebre aquest diumenge.
22enes jornades gastronòmiques de la Clementina. Del 20 de novembre al 20 de desembre a Alcanar, les cases d'Alcanar i Alcanar Platja. Organitzades per la Regidoria de Turisme de l'Ajuntament d'Alcanar. 22enes jornades gastronòmiques de la Clementina.
L'Agenda Ebre, un espai per descobrir les activitats culturals dels nostres pobles. Exposicions, teatre, música, fires, cultura, festa, tradició. Els protagonistes te ho expliquen cada divendres a les 7:30 de la tarda a Agenda Ebre. Agenda Ebre, un espai que pots escoltar per les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Bon dia, estem davant de les portes d'un canvi de temps que ens ha de dur un ambient de ple hivern, vent i també neu al Pirineu. Hi ha diversos avisos activats del Servei Meteorològic de Catalunya en aquest sentit, també de la situació marítima que s'ha de complicar una mica, sobretot cap a la zona de l'Empordà. Com veiem, les temperatures de moment són similars en dies enrere, un dels valors més elevats, aquests 14 graus a Sitges, glaçades a les valls del Pirineu, però el termòmetre, sobretot alta muntanya, ha de començar a baixar al llarg de la tarda vespre d'avui i sobretot demà es notarà aquest descens que es globalitzarà, generalitzarà més, sobretot de cara a diumenge. Imatges del satèl·lit, el canvi de temps, aquest gruixut front que de moment viatja de ponent cap a llevant, però que a partir d'aquesta nit començarà a baixar i ens afectarà al llarg del dia de demà. De moment, amb l'ampliació, un dia més, doncs veiem aquestes boires ancorades cap a la zona del Pla de Lleida, de pressió central, que avui s'aixecaran i desapareixeran, perquè a partir d'aquest migdia el vent s'enfortirà. De moment, matí tranquil, però lentament el mestral començarà a reforçar-se al sud del país, també la tramuntana, sobretot la tramuntana més a últimes hores, i compta amb aquests avisos que indiquen aquest vent important que bufarà cap a la Catalunya central, també zones altes del Pirineu, amb l'arribada d'alguns núvols prims. No cal dir que a les zones on hi ha hagut boires aquests dies, a l'aixecar-se avui els termòmetres tendien a pujar, sobretot en aquests sectors. Cel serè en el País Valencià, les Balears amb alguns núvols prims, i veiem clarament el canvi de temps amb l'arribada d'aquest front que ens creuarà al llarg de dissabte donant entrada a aquest vent amb aire àrtic, que farà en definitiva que l'hivern arribi de cop. Descens de les temperatures al cap de setmana, vent i neu al Pirineu. Fins ara.
Ho acabeu d'escoltar. Arriba el fred, arriba l'hivern, baixada de temperatures i coincidint, a més, amb el cap de setmana. Així, un dia més, escoltant la previsió meteorològica, hem arribat a l'hora ja de posar el punt i final en aquesta repassada a l'actualitat, que és l'informatiu a la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre. El d'avui, 20 de novembre, que també, i com és habitual diàriament, ha tingut el control i elaboració dels continguts que us parla. Domènec Ramal, temps d'actualitat elaborat amb la participació, com cada dia, dels serveis informatius de Mute. Dilluns hi tornem. Fins llavors. Bon cap de setmana.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.